als organitzadors de la final de l'Obert d'Austràlia. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 11. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
Així és, continuem endavant en la gran vida amb en Juan Mimás de vora jo, un servidor, Miquel Àngel Arija, en tots vosaltres avui fins les 12 del migdia. Les 10 i 5 minuts, Juan, tenim una segona hora que és ratlladeta de temes, també.
I començarem amb una connexió amb en Raül Valls, que ja el tenim avui, en aquest cas, per al Cudi, a veure que ha anat a firar, que ha anat a fer per allà. Però segur que mos du coses interessants, sobretot si se tracta d'un mercat, que sempre troba genteta. Després també tindrem una entrevista molt interessant amb una, diguem, una psicooncòloga. Ella és psicòloga i parlarem de la importància de l'acompanyament en persones que tenen un càncer allà en un estat molt avançat.
Tot això té un motiu que vos explicarem llavors en el seu moment. Aquesta setmana hi ha hagut una persona molt apreciada i molt estimada per a mitjans de comunicació i per la societat en general que ho ha demostrat, que mos ha fet cavilar, mos ha fet pensar lo que ha passat i vos contarem, i aquesta psicooncòloga mos ajudarà a aclarir un poc aquest efecte social que hi ha hagut envers i entorn en aquesta persona que va demanar ajuda i l'ha obtinguda, però en parlarem llavors.
I també en aquesta segona hora acabarem parlant de nutrició, i en aquest cas ho feim amb en Guillem Serra de Carpe Guillem, ell és nutricionista, i avui estem és estimulants, pros i contres dels estimulants.
Estimulants a dins del món de la nutrició?
Sí.
Com es fa, per exemple?
Per exemple.
Ah,
sí.
Mira.
Però n'hi ha d'altres que són interessants i mos ho explicarà.
Les 10 i 6 minuts, senyora i senyor, m'ho anem a fer una volteta per Mallorca, m'ho anem a Alcúdia.
Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Deu i sis minuts, m'anem avui a Alcúdia. Raül Valls, aquesta passejada per Mallorca que mos presentes avui de matí. Bon dia.
Bon dia, tot el dia. Com anem? Com estàs?
Jo una monada, content. Vas a tope. Fa una estona t'he vist aquí a la ràdio que has vengut a cercar xirmes i ara ja estàs en marxa per Alcúdia. Una cosa de loco, lo teu.
No, però hi ha una horeta bona, m'entén? Però sí, hem arribat al Cudi, l'altra punta de Mallorca, però, escolta, hem vengut perquè ja sabeu que ara, bé, molt de diumenges, ara aquest temps, gener, després de Sant Antoni, Sant Sebastià, després ja han d'esperar en el Carnaval i llavors la Diada de les Illes. Però què passa?
Ara ja ve tot això.
Seguit.
No m'he acabat d'engreixar de ser llangonista de Sant Antoni i ja ve tot.
Clar, és que depèn de l'any, això, però normalment és que no hi ha una setmana de descans, m'entens? No hi ha una setmana de descans. Ara, ja dins el febrer, ara ja podem, una cosa vos vull dir, vos podeu menjar una enzimada de teades, per exemple, perquè ja vendràs Carnaval, i clar,
ja.
És que Carnaval és dia 14.
Digue-te el dia dels enamorats.
Sí.
Ara, m'has dit, el dia dels enamorats en guanyen el Carnaval, també, tot junts.
Correcte, per tant, aquest dia, la gent que surti seran fadrins.
Seran fadrins, per què?
Com és això?
Com és això?
Perquè si dia...
Raül, anem a escoltar la teoria d'en Juan Mimás. Vale. Vinga.
Tots els que esteu fadrins i fadrines.
Tots els que
esteu. Aquest dia, com que serà Carnaval, i també coincideix en Sant Valentín...
No, en el dia dels enamorats. Sant Valentín força.
Vale, el dia dels enamorats, i la gent normalment surt en parella, es va a sopar en sa parella, i els que estiguin tots sols són fadrins.
I?
Perquè és el dia també del Carnaval i aprofites i surts.
Mira,
jo no teguis en compte, Juan, perquè no ha fet més que fer encara avui.
Ara he de fer una altra.
No, fes una altra, fes una altra. No, que escolta'm una cosa, que el dia dels enamorats, el dia dels enamorats en guany, que coincideix, sóc carnaval, hi ha que dir que hi ha moltes parelles que són un verdader carnaval. Saps què vull dir? No s'entén, no s'entén, això. Per tant, hi va bé, hi va bé. Però jo, ja, falta unes setmanes, ho dic, per, Juanmi, tu, hauràs de fer qualque cosa, qualque detallet.
No, perquè està per a ell. Ell n'hi ha sopar.
I no?
Ell n'hi ha sopar.
I no? Està enamorat?
Bueno, enamorat, no. Pff, jo que te digui.
Estic molt enamorat.
M'ho estem ficant dins un berenjenal.
Estic molt enamorat. A les 10 i 10 minuts, molt enamorat.
Vinga, molt enamorat, ja està. Ho deixem així. Bé, jo dic perquè aquí tenim una opció de flors i tot aquest remenat que, escolta, qualque cosa tocarà, o no?
Au, tot teu, Ida. Vinga,
per cert, si tropes les taronges, dona-li records, que mos coneixem.
Per de ses taronges.
Sí, ah, taronges. Aquí.
És que fa suc de taronges.
I que nom? Que nom? Que nom?
És que és molt mallorquinista, perdoneu, no és amic, és conegut.
És molt mallorquinista.
Sí, sí, sí.
Coneixes en Joanmi, d'IV3 Ràdio?
Sí, clar que sí.
Està aquí, ara, que m'aixerra pel pinganillo. Com estàs?
Molt bé, estimat, clar que sí. Hola, Joanmi.
Ué, com estàs, rei?
Com va?
No m'ho puc creure.
Has vist quin moment?
Teniu?
Molt bé, aquí improvisant
bé,
amb tu, ara.
Bé, aquí, a pie de canya, com sempre.
Molt bé, i li hem de donar un suc de taronja a en Raül, eh?
Ah, que m'has de donar un suc de taronja. Bé, ara m'ho farà. Ara m'ho farà, no passis pena. Ara xerrarem amb ell, ara vendré.
Au, bé, Raül, te deixem a tu en marxa en s'assumpte.
Perfecte, perfecte. Vinga, jo m'aquest aquí en el mercat del Cudi, perquè, com vols dir, bé, ja ho veig, en Joanmi que coneix en aquest senyor que ven el suc de taronja, però aquí, clar, el Cudi és un poble molt turístic, però la ciutat del Cudi, molta de gent del poble de tota la vida, aprofiten el diumenge per venir de mercat, tot i que també venen molts turistes que estan per Alcudi i que aprofiten per venir fins aquí i veure aquest mercat més tradicional de tota la vida. N'hi ha d'altres que aprofiten també per dur-se'n, per exemple, un, com diríem, un souvenir, però que sigui un poquet més més nostrat, una cosa un poc més Made in Mallorca o Made in Illes Balears. Podria ser des de menjar-se un producte local, endur-se'n, per exemple, mira, jo ara vaig per aquí. Hola, bon dia, com esteu? Com va això? Aquí tenim ermotllos, per exemple, per fer els crespells. Eh? Els crespells, que no vos penseu que falti tant perquè arribi Pasco. També hi ha ses ermotllos de ses coques, de ses panades. En veig un aquí. Mem, espera, que tota manera, que no ens, tu?
Jaume,
escolta'm una cosa, els estrangers que venen, aquestes coses que troben?
Bueno, s'enduen qualque coseta, sobretot el mapa de Mallorca, la muralla del Cudi, se'n van duent quatre coses.
Ja, perquè nosaltres ho fem per crespers, però potser ells ho fan per galletes seves, jo què sé.
No, i també els s'enduen a vegades per fer coses de decoració, també els s'enduen.
Ah, clar, per fer manualitat, totes aquestes coses. Exacte. Clar, els que es mol l'os també serveixen per aquestes coses. Clar, veig que teniu, tu deies, els que més saben, suposo jo que és l'illa de Mallorca, no?, la forma.
Sí, per ells sí, després per nosaltres, bueno, tot el que són les figuretes normals, les estrelletes, jo, també s'han posat de moda ara dimonis.
Ah, els dimonis, clar que no falti.
Que ara per Sant Antoni això se van vendre bastant.
Clar, ja va veig que la murada del Cudi...
La murada del Cudi i el vaixell del Cudi.
Clar, ja. Ciutat i port, que no sabrai.
Després hi ha Escalla Bredinca, de l'escut d'Inca.
Ah, m'agrada. Escolta, i quant de temps fa que vens aquí al Cudi a vendre?
Fa molt d'any que venim nosaltres ja, però almenys fa 18 o això, que venim a més.
Més de 18 anys que vens. Bé, no està bé això, eh?
25,
ep, per aquí t'han corregit, exacte, 25 ja, mare meva.
Que primer venia ella.
Ah, un quart de segle, idò.
Exacte, sí.
Molt bé, escolta, idò, que vagi molt bé, sa venta. Vinga, gràcies. Idò, ja ho veig, com vos deia, això, que poden aprofitar per fer, aprofiten, de fet, per fer aquest souvenir un poc més nostrat. Ara veig aquí una que hi ha sa forma d'un pageset i una pageseta, que, de fet, a molt de pobles de Mallorca, que mos estàveu escoltant ara, en els crespells són senyorets, o a Menorca, els crespells no són com els crespells mallorquins, sinó són un altre producte, tot i que tinguin el mateix nom. Bueno, cada illa ja sabeu que tenim la nostra idiosincràsia diferent i les nostres tradicions i les nostres receptes, però en aquest cas, a més de la recepta sigui diferent, sí que aprofitam i donam el mateix nom. D'altres, que fan? Venen aquí i aprofiten i poden comprar producte local, o, per exemple, berenar, que això tampoc no està gent malament i en aquestes hores ve beníssim, d'un bon pambali, un bon pambali que no falti. Abans vos parlava jo del tema dels enamorats, i és que, clar, aquests dies aprofiten també per preparar rams i preparar flors perquè quan vinguin dies enamorats, i escolta, ja sabrem per on han d'anar estirs. I d'altres que s'estimen més comprar planta viva, que aquí també en tenen moltíssima, i els típics rams de roses, no? Les roses vermelles. Bé, idò, podeu teniu això, teniu la fruita, teniu les plantes, i com deia en Joanmi, hi ha un company seu, el manco conegut, que el coneix, que ven sud de taronja. És a dir, ven taronges i sud de taronja. Ara ja tornem, ara som aquí, som aquí. Ara som aquí. Bueno, i espera, que vam per aquí de sa, que el tenim. 100% natural, sud de taronja, 100% natural, mem. I això, clar, perquè la teva paredeta té un sol producte, que són taronges.
Clar que sí.
Escolta, de bon et, tu.
Ja som de Sencelles, natural de Sencelles, però que has de Llubí, visc a Llubí.
És a dir, ets de Sencelles, natural de Llubí...
I mon pare es consell com tu.
A veure!
Sí.
Ah, això té bo, veus? Ja sabia jo que tenia qualque cosa bona aquest home, clar. Ton pare es consell.
Sí.
Ah, que m'agrada això, mem. Escolta'm una cosa. I quant de temps fa que vius, o que vius, anava a dir, que vens aquí en el Mercat del Cudi?
22 anys.
22 anys. Ara xerrava amb el teu company d'Hermoldos, que en fa 25 també que ve.
Sí, vaig començar l'any 2002 i fins ara.
Bueno, ni tan mal, no, que diuen?
No, no mos podem queixar. Si el meu pare molt bé i a mi, jo m'agrada molt, estan sa gent, i a mi, Juan, jo m'ho conec molt.
Bueno, ja m'ho ha dit en Joan Mijà. Escolta, i tens mandarines, taronges? No, què són això?
Sí, això són clementines.
Ah, clementines, no ho deia bé jo. Clementines i taronges. Sí. Però aquí el que més se van és el sud de taronges.
Sí, indiscutiblement, sí. Jo, gràcies a Déu, vist el turisme, sí, i el turisme ens agrada molt.
Que bé, que bé. Escolta, i això que ets molt mallorquinista, com és això?
De tota la vida, no ho sé. Mon pare tenia un amic de Saragossa que feia de Bacalera. I l'any 83-84, després de 700, que era Castella, banyava el Saragossa a Mallorca i fins ara. El que passa, clar, ja feia feina a turisme, estalaria i viatjava molt, i vivia a Menorca, clar, no hi podia anar el suficient. I el fa de bé 15 anys vaig dir, s'ha acabat, ja he tornat una altra vegada. Si ja es tornen a ser socis, som abonats, fa 15 anys seguits cap aquí, i ja ho era, ja ho hi està quan era petit, però bé, no havia...
Ha recuperat, no?, aquesta proximitat amb el Mallorca.
A part d'això, som penyistes, estic a l'editiva de la penya de Llubí, de Mallorca, estic a l'unió de penyes, i ho duc a la sang.
Ho duc a la sang, no? Ei, ve vermell, eh? Ve vermell com a Mallorca, clar que sí. Escolta una cosa, i ara que Mallorca està en aquesta fase, que veurem menys que passa... Estan nerviós, doncs, i vespres.
Home, dormir sempre, doncs, però sí, estic com preocupat. No m'agrada aquesta situació. Jo crec que els mallorquinistes sempre hem estat patidors i sempre estem amb allò de... Bé, bàsicament estarem a primera, però jo ja començo a cansar-me d'aquesta mentalitat. Jo m'hauria de tenir com una espècie de Villarreal, almenys intentar aspirar a la UEFA i estar a mitja taula, però m'ho agradaria. Però bé, de moment, en guany...
Quina recepta? Què han de fer? Què han de fer, directius?
Home, evidentment, han de fitxar.
Han de fitxar.
Però això és com tot. Si tu vols una bona taronja...
L'has de pagar.
L'has de pagar la qualitat, això és com tot.
Ai, doncs, han de mullar la butxaca, no?
Home, evidentment, clar que sí, però bé, en guany val més que va ja com el que puguem ara, però encara...
I aguantar.
I aguantar d'aquella manera com puguem, i l'any que ve, encara que sí. De... Jo m'agradaria aspirar alguna cosa més que sempre simple permanència, però bé, això no depèn... No depèn de mi.
Dels socis. Escolta, no te vull embuar perquè tens clients aquí que t'esperen, que vagi molt bé el diumenge.
Esperen que sí, almenys tenim segur. Ja si mos aixecam els matins i podem anar a fer feina i després serà a la Mallorca demà, ja no pot, que pot demanar més.
Que pot demanar més. Vinga, moltes gràcies. Te deixem aquí que té feina, el deixem que té una cosa d'estrangers que volen el sud de taronja i nosaltres aquí els estem enredant. Bueno, la qüestió que, com deia, bon diumenge, som al Cudi, en el Mercat del Cudi, en aquesta volta per Mallorca, i com dèiem, hi han potocat de tot, i ara ell ho comentava, no? Els estrangers volen aquest sud de taronja, però hem de dir-vos això, que aquí en aquest mercat, o mercat tradicional, molta gent, el codiancs i el codianques, aprofiten per venir a fer la compra de la setmana i després partir a fer les seves feines en bon diumenge. I una cosa que m'he fixat, que ara els hi demanarem per aquí de sa, és que en aquestes paradetes, per exemple, de fruita i de verdura, hi ha un producte que és molt nostrat, però que a lo millor no és tan, tan, tan conegut com altres productes, supos per a l'hora de cuinar-ho, que no és el més habitual o el més comú. Menys si el trob per aquí, i vosaltres coneixereu la pastanaga. Si vos dit la pastanaga, tothom pensarà en una pastanaga de color taronja. Però... Uep, ara que això dona m'ho ha dit. Aquesta ser jo, què se diu?
Aquesta d'aquí.
Pastanaga morada.
Sarfanari o algo així.
Exacte, sarfanari. I escolta'm, i com se cuina això, ho saps?
Sí, un frit amb porquim i fonoll.
Ho veus?
Porquim.
Porquim i fonoll, és a dir, és com un frit mallorquí, però en sarfanari, eh? En la feinari, que és aquesta pastanaga que és morada, eh? No és una pastanaga taronja, com tota la vida. Ara aquí hi ha un manat, ara li demanen home. Tot això ho feu vosaltres? Sí, de bon sou vosaltres, mem?
De Villafranca.
De Villafranca, bona, bon poble, per favor. Teniu el més il·lustre de les illes, en Tomeu Penya.
Sí, sí, sí.
Bona, bon melons.
Bon melons, bones cindris.
No, sabeu fer-ho bé, eh?
Hi ha un pan, van deixar.
Quant any fa que veniu al mercat d'aquí, del Codí?
De 2007.
De 2007? Bueno, ha plogut ja.
Ja farà 20 anys.
No, mem, i aquestes feinaris que... Això també no me l'ho fem aquí, eh?
Sí, a Mallorca, sí. Sí, n'hi ha que en fan, n'hi ha...
És un producte... Ai, ara que m'aduen un suc. Moltes gràcies, per favor. Ara m'han duit tot suc. Escolta, que no és tothom que sàpiga cuinar o que no és un producte mallorquí que coneguem gaire, no?
No. Sí, per la pobla, fa estona que en sembren, també.
Però vull dir que la gent més gran sí que de sempre n'ha cuinat, però és com que no... que aquestes coses que no estan de moda, no?
Això són coses com antigues i se fan més en civil. Ja ve de molts anys, això, de la pastanaga.
Clar, i no és una pastanaga taronja, sinó que morada. M'ha dit que s'ha de ser frenari.
Safanari. Sí, n'hi ha que li diuen això, també.
Això l'hem de recuperar. Hem de fer qualque cosa, no sé què hem de fer, ja pensaré en qualque cosa per recuperar que empleem aquest producte. Moltes gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.
Vinga, idò ja vols dir bé. Jo tinc ara...
Raül, jo t'ho vull dir... També se diu pastanagó.
Pastanagó?
Pastanagó.
Però pastanagó és el mateix que jo dic.
Clar, no.
No ho sé, això hauríem de cridar com anem.
Un pastanagó, un safanari, i com ho dius tu avui de matí?
La pastanaga de tota la vida.
I la pastanaga és el mateix.
Sí, però aquesta, la safanari, és morada.
Sí, jo n'he vistes.
Ah, sí. I això. És... Bé, no, jo no n'he cuinada mai, amb aquesta dona. M'ho ha dit que podem fer un fritet amb això.
Un pot de porquim i...
Un porquim i un pot de fonoll, i vinga. Oh, què t'apareix? Hem de fer qualque cosa per recuperar aquest remenat, perquè sí. Ja és una cosa que no s'ha perd un poc, eh?
Servei que públic, dir jo. Et suc.
Ah, no, públic. Sí, et sumo...
El Vic, quin servei públic?
L'he de dur fins a Palma?
No, per tu. Per tu.
Jo te l'he aconseguit per tu.
Veure, no?
Claro.
Sí, volto.
Joami, ja has escoltat, eh? Mallorquiní s'està un poc preocupat, eh? No sé què passarà.
Demà el veuré.
Demà el veuràs.
A s'enterra de sa moixota. Ja som moix.
Bé, no, ja vos aclarireu. Aquest home té una cosa... A més, té moltes coses bones, a part que m'ha regalat el suc. Però la millor de totes, sí. Que són pares d'aconseguir.
Uop,
clar,
home. Molt bona persona.
Sí. Ja m'ho dic. Ja perquè sabeu pel que vaig.
Clar. Home, visc a Falanich, visc a Consell, i tu, Joami, què hem de dir?
Què dius? Tu vius a Falanich?
No, tu.
Ah, jo vius a Falanich, ja, sí.
Tu, Falanich, eh? No, com que qui diu?
Jo sí, jo som Falanich.
Manacorí, però...
Falanich, Manacorí, Palma i Sano. Tinc una mescla amb boi
de sany. Sí, fot de tot, una mescla rara. I tu, Joami?
Jo tenc una cama a Palma i l'altra buja.
I què t'estimes més, la de buja o de Palma?
La de Palma.
Ah, t'he mort.
Uf, és que Palma... Mo mare buja, mon pare Palma, no sé, papa o mamà, no puc triar.
Però vius a Palma.
Bé, ja està. Sí, ja està.
Sí. Sí.
Bé, continua, Raül, menja tot teu.
Bé, res, escolta'm, sí. I jo avui, per acabar el nostre directe, la nostra volta per Mallorca, he trobat un caramellos que fa anys, però, que no veia, eh? I que són Melno, lo següent. Ara, per l'operació Sant Joan no me funciona. Bones, com anem? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Que nons?
Maica,
escolta'm una cosa, saps què he trobat ara aquí que tenies?
De nata.
Aquest caramellos, digue-ho tu.
Caramels de nata.
Arbi, caramel de nata. Saps aquests que venen embolicats amb un paper com de plata, blaus, que són de nata?
En bolota estàu.
No, no te sereu, me compraré una bossa, ja que hi som, m'entens? Però aquí no...
Un poc amarreixat.
Clar, no, tot de nata. Sí, 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 sí. Tot de nata. Ara comprarem un parell de caramelet d'aquest de nata, que fa molt de temps que no en veia, i així me l'endurem. Vinga, ara l'endurem parell a l'estudi, eh?
Així va bé.
Vam? Una bona grapa. Vinga, ja va, ja està, ja està, ja està. Que no, ja serà. Això de nata d'una sucrada que és gros. I aquest de... Ai, et sugus, això.
També.
Per vol. No, no en vull més, no en vull, no. No em posi, no em posi, ja està, just així. Perquè, escolta'm una cosa, quan anava jo per anar en el pediatre, només me convencíem d'anar en el pediatre perquè sabia que allà me donarien uns sucus.
Uns sucus, bon Jesús.
Ah, vinga, 2,40 per aquí. Nins, jo aquest aquí, voltant, ara me'n duré un caramelet de nata.
Exacte, això sí que t'ho compro. Me va bé.
Això sí, eh? Això sí. No ho sabia jo.
Raúl Valls, moltes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres.
Una ferrada forta. 10:24 minuts.
Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Quisiera que fueras valiente y que saliéramos corriendo de acá. Ya no tenemos 17, pero podemos reventarnos igual. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, al mar. Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Coge el Peugeot, sube el volumen. Hoy bailaremos hasta no poder más. Ni el horizonte ni las nubes acabarán nunca nuestra libertad. Somos cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversió. Dilluns, a partir de les 7 del vespre, Mallorca-Sevilla.
Els vermells en zona de descens necessiten sumar 3 punts.
Hay que competir mucho más.
Tenemos que ser un equipo mucho más rocoso, mucho más sucio.
Yo me tengo que dedicar a parar balones.
Viu amb esforços en joc una jornada de futbol i de mercat.
I és que quan acabi el partit, a la mitjanit es tancarà el mercat d'hivern i ho seguirem fins al darrer minut.
En directe a IV3 Ràdio i també al canal de YouTube.
Enganxa't!
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IV3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IV3 Ràdio. La gran vida.
I continuem endavant. Avui no parlam del càncer de pàncreas en concret, però hem de dir que hem conegut el cas d'en Xisco Quesada, que pateix precisament un càncer de pàncreas amb metàstasi en el fetge i que ha aconseguit a dia d'avui, en aquests moments, 886.000 euros de recaptació gràcies a l'onada de solidaritat impressionant que ha rebuda per part de la gent que el segueix per xarxes socials. Ell va venir a la Gran Vida fa uns mesos, quan mi, i ens sí. va contar la seva història.
Sí, i aquest doble que ha pogut recaudar és un exemple de com davant una malaltia tan dura la societat és capaç de mobilitzar-se i d'ajudar i demostrar que ningú hauria d'afrontar això tot sol, no? I avui parlam d'una part del càncer que sovint queda en silenci i és la part emocional.
Que és una part importantíssima.
Molt important, sí. Sí, parlarem de com s'afronta un diagnòstic amb un pronòstic complicat, com es viu en la por, la incertesa i el que anomenem el dol anticipat. I també, això és molt important, el suport psicològic, tant per persones malaltes com per també les seves famílies. I per hablar de todo esto lo hacemos con Ana Alonso, ella es psicóloga de la Asociación Balear contra el Cáncer. Ana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Ana, para empezar, ¿qué es exactamente la psicooncología y cuál es la función con los pacientes?
La psicooncología es el acompañamiento profesional que damos de tipo psicológico tanto a los pacientes como a los familiares que tienen este contexto, y nuestra función es acompañar en el proceso, atendiendo un poco a las necesidades idiosincrásicas de cada caso. Cada persona tiene un caso en concreto, un contexto y unas necesidades particulares. Entonces tratamos de acompañar y validar todo lo que están sintiendo.
Ana, nosotros no queremos hablar de ningún cáncer en concreto, pero sí que es verdad que tuvimos aquí una entrevista en septiembre con Xisco Quesada, este chico que se ha hecho viral en las redes sociales y que ha conseguido, lo uh-huh. comentábamos ahora en el principio, en la entradita, más de 800.000 euros, casi ya se acerca uh-huh. a los 900.000 euros de recaudación para su interés, para poderse curar, y bueno, y él dice que también va a destinar a la investigación y a su familia todo aquello que necesitan un poco devolver por lo que han ido gastando. El tema es que queremos, si no enfocarlo en él, siempre sí que recordar un poco esta figura y su caso claro. es muy especial. Hablamos de emociones.
Sobre todo saber qué le ha pasado a la gente, a la sociedad, para reaccionar de esta manera tan ferviente, dando y donando, como han hecho con Xisco.
Claro, al final es una situación muy difícil que supone una ruptura completamente con la vida que llevamos hasta el día que nos dan una noticia así. Y es súper importante la escucha, ¿no? A veces no necesitamos un súper consejo, sino una red donde poder caer y que nos pueda sostener y avanzar, ¿no? En este proceso y en este camino, pues a veces que se hace tan complicado. Entonces es una respuesta súper positiva y súper buena que la sociedad reaccione así, ¿no? Que se le pueda dar visibilidad y que se haga de esta manera el acompañamiento.
Mm. Con tu experiencia, ¿qué emociones son las más frecuentes cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer con pronóstico complicado o tan avanzado?
Claro, pues sobre todo el miedo. El miedo, la incertidumbre, el no saber. Es muy difícil aceptar una situación así, ¿no? Porque, como decimos, supone una ruptura completamente de nuestra vida normal.
¿Cómo se afronta esta incertidumbre? ¿Cómo se puede aprender a convivir con la incertidumbre cuando no se sabe qué va a pasar o incluso cuando sabes lo que va a pasar?
Claro, nosotros trabajamos mucho con el aquí y con el ahora, que la persona se sienta acompañada y que pueda encontrar sentido al día a día y a su vida, que realmente es lo que tenemos, es lo único real que tenemos.
¿Se puede ¿Y cómo se puede aprender a convivir con esta incertidumbre? Pero también te quería preguntar si hay alguna herramienta psicológica sencilla que nos pueda ayudar en el día a día. ¿Qué pautas podemos seguir nosotros mismos para que nos ayuden el día a día, más allá del acompañamiento? Porque el acompañamiento tampoco es 24/7, entiendo.
Sí, bueno, como acompañamiento me refiero a una red de apoyo, un espacio seguro donde podamos expresar nuestras emociones y podamos así gestionarlas. No se trata de evitar las emociones que están presentes, porque son respuestas a los cambios, ¿no? Es algo natural y es algo sano que nos sucede. Tiene una función. Sino se trata, bueno, pues de que ese miedo o esa incertidumbre no tolere nuestra vida ni nos domine. Somos mucho más que lo que nos ocurre a nuestro alrededor o nuestra salud, nuestra enfermedad. Nosotros tratamos de que la persona siga con su sentido, con su propósito, que encuentre ese espacio de escucha, que tenga esa red de apoyo y trabajar muy en el momento presente, en el aquí, en el ahora, en el hoy, esta semana, qué puedo hacer hoy, qué necesito hoy, cómo me he despertado hoy, ¿no? Físicamente y también a nivel emocional, cómo me he despertado y qué necesito, más que un debería, un tengo que hacer, tengo que seguir. Muchas personas piensan tendría que ser fuerte. Bueno, a veces no ayuda a esto.
Ana, y luego que cada día es diferente. Por ejemplo, cuando una persona está ingresada durante tanto tiempo en un hospital, cada día debe ser una montaña rusa y muchas veces las personas que lo sufren, que sufren en primera persona la enfermedad, intentan ser fuertes por su familia. Es como que también necesitan dar un mensaje de tranquilidad o de calma a su familia a pesar de que ellos están sufriendo y saben que quizá el final no sea el mejor.
Sí. Vale. ¿Cuál es la pregunta en concreto? Porque es que has descrito súper bien la situación.
Sí, quería preguntarte la familia cómo tiene que reaccionar en estos casos y si tienen que ver y entender que quizá el que necesita ayuda es el enfermo, no tanto la familia. Es como un poco uno alimenta al otro, ¿no?
Claro, eso es. Sí. Bueno, es una situación que efectivamente no es ni de la familia ni del enfermo, es una situación que por desgracia pues engloba a todo el contexto. Por eso también desde la asociación damos apoyo psicológico también a los familiares, porque es muy difícil lidiar con esta situación y muchas veces nos encontramos con no sé qué decir, no sé qué consejo, ¿no?, decirle a la persona que está sufriendo. Empatizamos mucho, lógicamente, por el vínculo que hay y para nosotros también supone un cambio grande, ¿no? Por eso muchas veces no hay ningún consejo perfecto, no hay ninguna tecla. Puede que simplemente sea escuchar, estar presente, sostener, ir un poco a ¿qué necesitas? A veces es mucho más útil es escuchar, ¿no?, lo que la persona que queremos necesita en ese momento, e ir a esa pregunta de ¿qué necesitas? Puede ser que sea un vaso de agua, puede ser que sea simplemente un desahogo, una conversación, estar ahí, buscar un recurso. Lo que pasa es que muchas veces intentamos ir, es como un acto de supervivencia también, ¿no?, de proteger al que queremos, intentamos ir como por delante o intentamos decir una frase que pueda animar o...
Claro.
Que pueda alentar, y a veces lo que más anima o lo que más apoya, simplemente estar. Esa red, ¿no?, donde poder caer, simplemente estar.
Las familias también necesitan este apoyo psicológico profesional. El miedo que puede tener una familia es el no saber qué decirle a su familiar. En este caso, vosotros también les dais herramientas a los familiares, consejos para saber qué decirle a este otro familiar que está enfermo.
Eso es, sí. Sí, viendo la persona que tenemos delante, viendo un poco cómo son sus relaciones desde el punto de vista familiar, pues intentamos ver también qué herramientas tiene, cómo se está dando ese apoyo y cómo hacer que ese apoyo sea de más calidad. y mejor. Y por supuesto darle apoyo a él también, porque al final, o a ella, porque al final no podemos cuidar si nosotros no nos cuidamos, ¿no? Es como la época del COVID, que si queríamos cuidar a alguien teníamos que ponernos la mascarilla para no caer enfermos nosotros también y poder dar este cuidado.
Hay una cosa que se llama el duelo anticipado. Cuando se habla de duelo anticipado, ¿qué significa exactamente?
Vale, bueno, en los casos cuando el pronóstico es complicado, la propia persona que tiene la enfermedad o los familiares anticipan ese duelo o esa posible pérdida. Y bueno, puede ser pérdida de la persona, que a lo mejor es en lo que estamos pensando, también es una pérdida en su calidad de vida, en esa ruptura de cómo va a ser la vida ahora respecto de lo que era antes. Hay muchas formas de duelo y bueno, eso no significa rendirse o a lo mejor llevarlo mal, sino es una parte también de cuidar ese vínculo y esas emociones en este proceso y ir elaborando poco a poco mientras acompaño a la persona y al familiar.
Hay una pregunta que es complicada, pero te la tengo que hacer. ¿Es normal empezar a despedirse emocionalmente antes de que ocurra una pérdida? Si es habitual. Si también lo veis.
Sí, es habitual. Es habitual. Y es parte de ese duelo anticipado, ¿no? Hay que ver un poco qué necesidades están dando ahí, si es miedo, si es angustia, si es tristeza, si es, bueno, una parte de cuidar ese vínculo también. Hay muchas personas que quieren resolver tareas pendientes, asuntos pendientes, y bueno, es ver cómo la persona se va adaptando a esta situación también un poco con la información objetiva, ¿eh? Porque también es verdad que muchas veces nuestra mente, también por protegernos, pues se pone en el escenario peor, y a veces estar todo el rato en el escenario peor agota y nos quita control y nos quita herramientas. Por eso es muy importante trabajar siempre en el presente, en el ahora, la información objetiva que tenemos, en ir día a día, ¿Cómo se van solucionando las cosas?
Y en medio de situaciones tan duras también ves historias de fortaleza y solidaridad, es decir, sobre todo fortaleza, que una misma persona dice, no, yo estoy aquí, yo voy a luchar, y que lo demuestra cada día. En el caso de Chisco Quesada, lo demuestra en redes sociales, cada uno lo hace a su manera. ¿También te encuentras situaciones de personas que tengan esa fortaleza?
Sí, bueno, no me gusta mucho tanto el tema fortaleza, porque a lo mejor una persona que tenga otro proceso emocional diferente no significa que no lo sea. Todo el mundo lo hace lo mejor que puede, claro, con lo que tiene y con la situación que tiene. Sí que es verdad que, bueno, ahí está esa capacidad de resiliencia, ¿no? Que igual me gusta más esa palabra, esa capacidad de adaptación, de, bueno, esto es lo que tengo, y entonces, ¿qué voy a hacer con eso? E igual no nos definen tanto nuestras emociones, ¿no? Sino lo que hacemos con ellas, en plan, cómo lo recojo, cómo hago para que no dominen mi día a día, y cómo quiero enfocar y cómo quiero afrontar yo esta situación. Y a partir de ahí, pues se ven respuestas completamente diferentes entre un caso y otro.
Y ya para ir acabando, y lo comentábamos al principio, ¿qué dice este apoyo tan masivo de la sociedad? ¿Qué dice de la sociedad, no, cuando se vuelca de una manera tan, tan grande con algunos casos? ¿Este apoyo social también forma parte de la terapia emocional?
Sí, es fundamental. Siempre habría que ver, ¿no?, cómo lo está recibiendo la persona y cuáles son las consecuencias que tiene en esta persona, cuál es la función de esto, ¿no? Pero al final, recibir ese apoyo, dar visibilidad, saca también el lado humano de la sociedad, el volcarse con alguien, el ver la necesidad que hay de este apoyo a la ciencia, de la investigación. Al final, un caso viral no nos vamos solo a ese caso, sino que todos lo vemos reflejados en familiares, en experiencias cercanas que hemos vivido y vemos la importancia que tiene esto y que tiene el ayudar. Entonces, bueno, es una muy buena función el utilizar las redes sociales como herramienta para esto y bueno, ojalá fuera así siempre, ¿no? Que la sociedad se volcara de esta manera, porque puede ayudar, y tanto que puede ayudar.
Ana Alonso, psicòloga de l'Associació Balear contra el Càncer, moltes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
10:44, continuant, no aturam aquí el programa, La Gran Vida, fins a les 12 del migdia avui, escoltam un poquet de musiqueta i llavors tindrem a tots nosaltres...
En Guillem Serra, nutricionista.
Rientas, el que quiere construir, aunque a veces duela, que eso llegue a existir, que agarres tus cometas y tu vuelo llegue a mí, que pare aquí, que quiera resistir. Aunque a veces duela, la culpa porque sí, la maldita exigencia de ser libre y no sufrir, aunque a veces duela, morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra y tenerte que decir, quédate aquí, a muerte ahora hasta el fin. Suela, lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta droga prisionera juegue con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza. Ahora reina y no manda el corazón.
De 9 a 12, viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Ale, Juan, mi venga, que arriba l'oportunitat, es torn d'estar més sants, d'estar més preocupats per la nostra salut gràcies a la nutrició. Però com ho fem? Passa, vivim... I de la mà de qui ho fem?
Sí, ho fem de la mà d'en Guillem Serra, de Carpe Guillem, nutricionista, que si el voleu cercar, posau-ho a Google. Carpe Guillem, i allà obrireu la seva pàgina web i vos dirà en quins aspectes.
En tots els serveis que ofereix.
Exacte.
Que són molts i molt interessants.
Posa un nutricionista a la teva vida, perquè la veritat és que vivim cansats, Miquel Àngel. gel i moltes vegades anam a tota velocitat. I
que
per
fet,
aquí va estar...
begudes energètiques, suplements, cada vegada consumim més estimulants.
Exacte.
Per aguantar el ritme del dia a dia, però realment ens donen energia o només enganen el nostre cos durant una estona?
Molt important, eh? Avui volem parlar de què són aquests estimulants, com afecten el nostre sistema nerviós i perquè moltes vegades el cansament no és falta d'energia, sinó falta de descans i de calma.
Per aclarir tot això, tenim avui entorn nosaltres un diumenge més en Guillem Serra i xerram amb ell. Guillem, molt bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Jo vull aclarir això, perquè jo som molt cafeter. Mos donen energia o mos assusten només el cos per ingerir-nos una estona?
Sí, això és un dilema i no sé si farà gràcia a molta gent, però bueno, el cafè, els estimulants en general, el que fan és cobrir un vel perquè tu no te'n donis compte que estàs cansat.
O sigui, te posen un vel davant dels ulls...
Sí. Vinga, vamos a tope, t'ho poses en tota sa vida. Però realment tu estàs rebentat per de dins. El que passa és que amb això no t'estàs donant compte. I són molt perillós perquè si ho prenem com a algo diari, algo que necessitam o depenem, pot arribar a ser un grandíssim problema.
Jo depenc de si fer.
Sí.
I crec que... A més, crec que no sol depèn del cafè, sinó que crec que tinc un problema amb el cafè.
Sí. Ok. Bueno, això és molt habitual, perquè al final el ritme de vida és molt ràpid avui en dia. Hi ha molt d'estímuls, i per aguantar més estímuls, què fem? Estimular més el cos. Llavors, això afecta a nivell de sistema nerviós, i això és molt important perquè moltes vegades pots fer coses amb el cos, però estàs com aturat a nivell cerebral, a nivell de sistema nerviós. No?
Uh-huh.
Això és com quan un aixeca molt de pes i no pot més, perquè diu, pues, és el sistema nerviós moltes vegades que no pot acceptar pues, tanta càrrega.
A nivell nutricional, aquests estimulants, què provoquen en el nostre cos? Tenen qualque efecte de valor?
Bé, de valor és el fet que te poden fer aguantar situacions més complexes. Però a nivell nutricional, com de calori, a nivell calòric, no té res. Llavors, sí que potser, si tu tens un dia que saps que pots ser dur, pues pa'lante. És a dir, tot això, bé, de fet, tots aquests estimulants estan pensats de manera original per aquestes poblacions que utilitzen o que estan són majors a dificultats meteorològiques, per les Andes, per moltes d'aquestes.
I què passa quan estan permanentment estimulats?
Bueno, que això... En primera, depens, ja depens de tots aquests estímuls, que això és...
La dependència.
Clar. Llavors, quan tu vols llevar-te tot això, t'has de fer una readaptació, llavors es pot tenir mono, no?, que és mal de cap, cefalees, pot afectar moltes coses a nivell de sistema nerviós.
Sí, però no? Jo, per exemple, tenies aquest problema, puc anar a Carpe Guillem...
Sí.
M'ajudareu a... Ho dic en sèrio, fora
sí,
broma.
Sí, total.
Sou professionals d'això i
sí.
De la nutrició i de vegades, quan parlem de nutrició, més pensam en menjar. I hi ha problemes com aquests que estan darrere era un segon terme que no pareix que podíem tenir assistència per part de ningú i a Carpe Guillem podíem anar-hi.
Totalment. Un nutricionista no és només per perdre pes. És a dir, inclús pot ser per tenir ajudes ergogèniques, és a dir, per tenir majors capacitats a nivell del dia a dia, com puguin ser suplementació, cert tipus d'aliments, llavors el control d'aquest tipus d'ingredients, com pugui ser un estimulant, també entra a tot el que és un nutricionista, tota aquesta feina.
Quan xerrant d'un estimulant com, per exemple, el cafè, i això és una situació que hem viscut moltes vegades, hi ha gent que diu, jo el cafè me cau fatal, i altres que diuen, jo no puc viure sense cafè.
Sense cafè.
Per què hi ha aquesta diferència entre persones, si és cosa del mateix, en principi, no?
Clar. Bueno, aquí hi ha, en base, la part genètica, que és una de les claves, però també hi ha tot com està de salut el sistema digestiu, sobretot l'intestí. Llavors, a l'intestí hi ha molt de problemes en temes de porositat, en temes de microbiota i tot això. Llavors, segons com estiguis de salut el teu intestí tant a nivell de microbiota com de mucosa intestinal, pues tot això pot arribar a definir aquest procés, amb en compte mm-hmm. cau aquest estimulant.
El cafè, pros i contres, i jo dic el cafè perquè és estimulant que tenim tots a mà,
okay.
Té sentit recomanar l'eliminació del cafè per tothom o no? Hi ha gent que diu que és bo, hi ha gent que diu que és dolent.
Sí, perquè hi ha estudis que et diuen que és bo el cafè.
Favorables i en contra.
Bueno, tot en mesura és bo.
Sí, claro.
En mesura.
De fet, hi ha un truc, ara hi anirem, però hi ha un truc que es pren un cafè antes de la siesta.
Antes de la siesta? Sí. Jo no ho faria.
Has vist?
Sí, te fan un neteja en el cervell, per resumir-ho, i t'aixeques amb una potència super interessant.
Què dius?
Sí.
Escolta, jo no faig siesta perquè llavors no l'han quedat la nit, però recomanable...
Sí. Sí, sí, sí.
Tota la gent que fa siesta.
Això és.
Que fort.
I si... No, digues.
M'estaves dient de...
Sí, que no, si tu recomanaries si és recomanable eliminar el cafè.
Bueno, evidentment, si se pot eliminar i funcionar per tu mateix, millor. Per què? Perquè tot el teu dia serà més normal. Llavors serà més fàcil després descansar, estar tranquil. Què passa si sobreestimulam? Que en el final el cos no descansa. I això pot degenerar en qualsevol problema de salut, no? A la llarga, sobretot.
Problemes de dormir...
Clar, i si no dormim bé, després no recuperam bé, no regenerem els teixits, a nivell cerebral també, a nivell cognitiu, tot això pues, pot afectar. Llavors, no és que s'hagi de llevar, però sí intentar reduir i utilitzar-ho de manera intel·ligent, de manera, vale, avui sí, perquè el que sigui, perquè ahir no vaig dormir, vinga, pa. Però intentar tenir un consum més conscient.
És a dir, que ho hem de saber gestionar. Com has posat un exemple, no? Per exemple, ara avui necessito descansar, no me prenc el cafè, però deies en el mateix temps que si te prens el cafetet abans de la siesta sí que t'activa. Clar, estem parlant de, perquè una siesta, fer horeta, com dèiem en mallorquí, és això, 20 minuts, mitja horeta, no parlant d'una siestón de 3 hores.
No.
Canvia molt.
Ja has d'anar a dormir.
Aquí la cafeïna sí que te faria efecte en el sentit contrari, no?
Sí. Aquí, segurament, te despertaria. Però sí, evidentment.
I com començar amb a llevar-nos aquests estimulants, sigui cafeïna, sigui una altra cosa, perquè a poc no tinguem aquesta dependència.
Bé, com tots els canvis d'hàbits han de ser progressius. Llavors, se calcula quanta cafeïna, quant d'estimulants, o quant de cafès o tés se prenen en el dia, i dius, vale, fas una negociació amb tu mateix. I dius, vale, pues ara, si prenc 3 cafès en el dia, pues en prenc 2. Mm-hmm. I a lo millor la setmana faig 3 dies. No? Llavors, tu depèn de tu mateix.
Jo sé què he fet. M'he negociat els horaris. O sigui, okay. no m'he negociat la quantitat de cafès encara,
okay.
Però sí que me vaig posar com a tope moure cafè màxim fins a les 12 del migdia.
Perfecte, sí.
I trob que me va un poc millor. Jo tinc problemes d'insomni.
Okay.
I he notat que me va millor.
Okay.
Tot així, tinc que reconèixer que la dependència en el cafè que tinc tan exagerada.
Clar, total. Llavors, després del migdia, no se recomana prendre estimulants, perquè costa més dormir. I després, important, després d'un event o d'estrès, com pugui ser la feina, intentar relaxar. Llavors, meditar, caminar, fer estiraments... el que sigui que estar en silenci, el que sigui que te vagi bé, per també filtrar tot això i poder també després descansar millor.
Guillem, les begudes energètiques, vull dedicar 2 minuts en això.
Que hi ha hagut, a més, països aquests dies que han estat notícia que ho han prohibit, Han prohibit la venda i consum de begudes energètiques a menors d'edat.
Que mos passen el coset quan bevem una beguda energètica que jo veig adolescents en les llaunes aquestes de Monster cada dia.
Tu has de pensar que una llauna de Monster, una llauna de Monster, equival a 14 cafès.
És una barbaritat. És una barbaritat. Llavors estem duent en el cos, en el límit, constantment, i això és molt, molt perillós. Està clar que quan ets jove doncs no notes tant les conseqüències, però tot això passa a factura, no? El cos té uns usos i tot això doncs, acaba passant factura. Llavors, bueno, no és recomanable, evidentment, arribar a aquests extrems, i crec que tampoc és necessari haver d'aprendre monstres o coses d'aquestes.
I ja per no parlar de que els adolescents, primer de tot, els menors no poden beure alcohol, primer missatge de la ràdio pública, però és que hi ha gent que mescla aquestes begudes energètiques amb begudes alcohòliques.
El famós vodka Red Bull.
Per exemple.
Una cosa de locos.
Clar, total. Això, bueno, supos que la intenció és intentar pues, arribar a tenir diferents tipus d'estímuls en el cos, ja sigui depressiu, com és l'alcohol, estimulant, i tota aquesta mescla fa que, fa, bueno, fa que perdis un poc l'estat pues, més conscient, més bàsic, i fa que pues, tinguis moltes sensacions en el cos. Llavors, bueno, imagino que també se cerca per això. Però bueno, no, tot el que sigui desequilibrar el cos és negatiu.
Guillem, ha estat un plaer que estiguis una setmana més a nosaltres. Antes d'anar-te'n, recordem a la nostra gent, ja que de manera altruista en Guillem ve a IB3 Ràdio li promocionam un poc el seu modus de vida, com te poden trobar i com te poden cercar per tenir els teus serveis.
Val, pues ja estic a la web, a Instagram, Carpe Guillem, sense L's, i allà podeu trobar pues, diferents tipus de consultes, inclús bonos, i això és molt interessant per la gent que vol fer processos pues, a llarg termini.
Com per exemple?
Pèrdues de pes, també reeducació nutricional, una carrera de maratón...
Sí, no sé. Dius, fins sí, i tot això.
Clar, tot això són programes que podem anar fent ja.
Moltes gràcies.
Gràcies, Guillem.
Senyors i senyors, arribam a les 11 de matí i a les 11:04 entram a la tercera i darrera hora de programa. Vinga.